Catalunya entrevista la portaveu republicana Marta Vilalta i també entrevista l'actriu Penélope Cruz.
Nosaltres que hi tornem ja dijous. Que vagi molt bé. Adéu.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 3 d'octubre del 2022, dia de prèvia de Champions pel Barça. Seguim amb aquesta bogeria del mes d'octubre pel que fa als partits del Barça entre Lliga i Champions. Demà a les 9 viurem en directe aquí a RAC1, ja des de les 8, una hora abans, com sempre, amb la prèvia, l'Inter de Milà-Barça, la jornada 3 de la fase de grups. Un partit clau, vital, transcendental per accedir als vuitens de final. Ho sap Xavi Hernández, que ho ha repetit fins a la sacietat avui pràcticament en cada resposta a la roda de premsa prèvia, i ho saben també els jugadors. No es pot fallar. És un dels grans titulars de Xavi en la roda de premsa i s'ha d'aprofitar el mal moment que està travessant el rival, l'Inter de Milà. L'únic gran dubte a l'11 és a la defensa, però tot apunta que Xavi apostarà per tres centrals i posar així un migcampista més, un 3-4-3 de manual. Obrim línies ja en Milà, on hi tenim instal·lades les dues enviades especials de RAC1, la Marta Ramon i la Laia Coll. Comencem pel Barça. Hola, Marta, bona nit.
Bona nit. L'entrenador del Barça ha remarcat que, tot i no ser un partit definitiu, ja no poden fallar més. Xavi ha donat a entendre que per intentar guanyar retocarà el sistema habitual per ser més dominadors al mig del camp i ser atrevits davant d'un Inter que atacarà en dos puntes. De les paraules del tècnic es desprèn que el Barça sortirà al Giuseppe Meazza amb tres centrals i Sergi Roberto jugant molt a prop de Busquets al mig del camp.
Si juguen amb dos puntes, per exemple, la Real Societat, doncs crec que em sobra un defensa, no? Crec que podem reforçar més al mig del camp, podem arribar més a l'atac, hem de ser fins i tot més valents en un partit tan important, hem d'arriscar.
Sergi Roberto, que ja va reaparèixer al tram final del partit a Son Moix, està físicament preparat per ser titular demà en un partit en què Xavi ha remarcat que caldrà tenir molta personalitat, perquè diu l'Inter és un bloc automatitzat molt difícil de doblegar.
Interessant, aquest document de Xavi, aquest tastet que ens fa sentir la Marta, que si no és estratègia, que ho dubto, és bastant clar que demà el Barça tornarà aquest 3-4-3. I de l'Inter, què expliquem? Quina és l'última hora? Laia Coll, bona nit.
Bona nit. Lautaro Martínez estarà disponible pel partit de demà, però és dubte per jugar de titular perquè, tot i que s'ha descartat una lesió a la cuixa, no està al 100%. Es perdran segur al duel dues peces claus com són Brozovic i Lukaku. L'entrenador Simone Inzaghi, per ser a la corda fluixa pels mals resultats de l'equip, ha elogiat el Barça abans del que considera també el duel clau per decidir el grup.
Barcelona és una squadra fortíssima, completa.
El Barça és un equip fortíssim, molt complet, juntament amb el Manchester City i el Bayern juguen el millor futbol d'Europa. Per nosaltres ha de ser una oportunitat. Sabem la importància del partit de demà. La classificació de la Champions està oberta. Sabem que estem en una lligueta molt difícil, però som l'Inter i jugarem amb totes les nostres armes.
Di giocarcelo con tutte le nostre armi e forza.
El Giuseppe Meazza estarà ple amb 80.000 persones. Uns 1.300 seran aficionats del Barça desplaçats a Milà per animar l'equip.
Perfecte. Gràcies, Laia. Marta, ara tornem de seguida a Milà. Aquests són els grans titulars de les rodes de premsa de Xavi, de Simone Inzaghi. En temps de tertúlia els escoltarem amb més calma i ho comentarem amb els habituals del dilluns. Aquí el Tu Diràs. Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Antoni Bassas i David Bernabéu. Abans de tot això, ja sabeu que aquesta temporada tenim analistes d'autèntic luxe dels rivals del Barça a la Champions, com són Robert Moreno i Domènec Torrent. De seguida, avui, Robert Moreno ens farà la radiografia futbolística d'aquest Inter de Milà, del conjunt Nero-Azzurri. Abans, parlant de la Champions, només un detall més. Avui s'ha fet el sorteig de la Champions femenina. El Barça jugarà la fase de grups contra el Bayern de Munic, el Rosengard de Suècia i el Benfica. També s'han fet oficials els horaris dels partits. Dimecres 19 d'octubre, res, d'aquí a 15 dies, el Barça debutarà a la Champions contra el Benfica. Els altres partits a casa seran el 24 de novembre i el 21 de desembre. Per tant, els tres partits com a local del Barça femení, un és a mitjans d'octubre i els altres dos a finals de novembre i a finals de desembre. Un calendari que no ajuda a que la fase de grups del femení es pugui disputar al Camp Nou. En primer lloc, perquè el debut a casa, el 19 d'octubre, contra el Benfica, és un dia abans d'un Barça-Vilareal de Lliga. El Barça jugarà al Camp Nou contra el Vilareal el dijous 20 d'octubre. I el dimecres 19 hi ha aquest Barça-Benfica de la Champions femenina. Complicat, complicat que en menys de 24 hores es puguin jugar dos partits a l'estadi, la gespa en primer lloc, la logística, la seguretat. Veurem què acaba decidint el club, però el calendari no hi ajuda. I els altres dos partits a casa, el de finals de novembre i el de finals de desembre, doncs el club estarà fent obres a l'estadi, aprofitant l'aturada pel Mundial de Qatar. La decisió no s'ha pres, el Barça està estudiant totes les opcions, des del club ho estan mirant, però veient el calendari de partits de la Champions femenina sembla complicat que la fase de grups es pugui jugar al Camp Nou. Veurem si el club troba alguna escletxa perquè alguns d'aquests tres partits de la fase de grups es pugui jugar a l'estadi. Veurem què acaba decidint el Barça en els pròxims dies. 5 minuts passen de 2:15 de la nit. Farem una petita pausa i de seguida Robert Moreno és l'aperitiu de la tertúlia. Farem un anàlisi de luxe de l'Inter de Milà, el rival del Barça de demà.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Professional, ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
la batalla és a punt. En aquest capítol...
Fora aplaudiment per Aleix Pariser! Yeah! Marta Ramon!
Bravo! Bravo! Les teves cròniques són com l'Eke Homo i les teves intervencions a la tertúlia són com un quadre de Van Gogh que tenen ganes de tallar-te les orelles.
Estic pensant en el dia que entrevistis l'Isidre Esteve i li diguis que tu, quan has estat massa estona al lavabo, se t'han adormit una mica les cames. No ho facis! No ho facis.
I també...
Albert Bermúdez! Albert
què passa? Ell és del 1998, tio molt jove, i ja té aquesta veu d'aspirant a ser cantant dels Búhos.
A la biografia de Twitter et posaria Albert Bermúdez, l'autòmata de Catalunya, l'únic actor de minoria absoluta que no va passar de les pràctiques.
L'Escorxador, nou programa a RAC+1 presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC1 a RAC1.cat i el canal de YouTube de RAC1. Tots som més 1. La prèvia de Robert Moreno.
Abans de saludar Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu, la prèvia de Robert Moreno. Hola, Robert, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Bona molt bé.
Has vist que hem fet una sintonia d'entrada, fins i tot, una careta, que diem aquí a la ràdio.
Sí, sí, sí.
És maca, la sintonia.
Sí, sí, sí. M'ha agradat.
La presentació, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Encantat que ens tornis a acompanyar en una altra prèvia de Champions del Barça, després de la classe magistral que vas fer el dia de l'estrena amb el Victoria Pilsen. Escolta, ho vas clavar, Vull dir, el que va passar al Camp Nou va ser el que ens deies el dia abans.
Bueno, al final, una mica quan veus els equips i et dediques una mica de temps a tot això, acabes intuint què pot passar, encara que sense la intervenció del VAR potser hagués sigut un altre tipus de partit, però bueno, es va donar el partit que s'havia de donar, potser et podies equivocar i de vegades t'equivoques, perquè hi ha moltes circumstàncies al futbol que fan canviar el que hauria de ser el més normal quan analitzes un equip, el rival i coneixes el teu, però aquell dia va sortir bastant bé. A veure demà.
Sí, 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 a veure demà. Que t'has estat estudiant una mica l'Inter, què et sembla aquest Inter de Milà amb baixes, amb mal ambient, mals resultats a l'inici de temporada?
La veritat és que és un equip que està irregular. Mai és un... Bueno, dic que un equip no està bé quan parlem de la Champions, per mi és una mica injust, no?, perquè... un partit de Champions és com una vitamina, no?, que tenen els jugadors, i quan arriba aquell partit és igual com estiguin col·lectivament o a nivell d'ànims es treu el millor de cada equip. Sí que és veritat que estan amb resultats irregulars, he pogut veure 5 partits i perquè bueno, l'estic seguint no només pel tema Barça, sinó per continuar una mica la Sèrie A, i no estan fins, no estan trobant bons resultats, estan cometent errades greus, a sobre tenen la baixa de Brozovic, que per mi és importantíssima, pel que he llegit, Lautaro sembla que arriba.
Sí.
Dzeko Lautaro a dalt és l'únic, per mi, argument que poden tenir pel fet que no necessiten generar massa futbol per generar ocasions, i de fet l'estructura que munten, que és una mica estranya per atacar, defensant és un 5-3-2 claríssim, i entenc el que ha dit Xavi, i la possibilitat d'aquest 3-4-3 quadrat o la doble B baixa M que es deia abans té sentit pel fet que tu al final quan jugues contra defenses de 5 has de col·locar mínim 4 jugadors entre la línia defensiva d'ells i els 3 que hi ha per davant si vols fer mal, perquè si no resulta molt difícil. Col·locant dos interiors allà amb aquest sistema al final és quasi un 5-5. O sigui, el Xavi el que fa és buscar superioritat en inici amb aquesta línia de 3 contra Seco i Lautaro, té una inferioritat teòrica al mig del camp que jo crec que jugarà amb Mkhitaryan, Çalhanoğlu i Varela, seria el més normal per mi. Allà tindrà dos jugadors, però sempre amb el Gavi o el Pedri, que entenc que són els que jugaran baixant, es pot crear una igualtat. I després entenc que a la banda esquerra col·locarà un lateral, perquè l'Inter de Milà té una cosa molt característica que no havia vist a cap equip, que és que amb atac els tres centrals es converteixen en dos centrals en sortida i un es col·loca a lateral, que acostuma a ser el Bastoni o el que juga a l'esquerra. Li deixen tota la banda dreta a Dumfries, vale? Totalment. De vegades, algun dels migcampistes pot aparèixer aquell espai de lateral, vale? per iniciar el joc, i a banda esquerra posa dos jugadors. Normalment és Bastoni, vale? O el que jugui a banda esquerra, que també podia ser Di Marco, amb el Gosens o l'altre que pot jugar allà, que seria el Darmian, que és el que està jugant més. Vale? Mm. Sí. Llavors, té sentit el que diu el Xavi, perquè si tu a banda dreta col·loques Dembélé, per exemple, i col·loques un central dretà, tens a dos jugadors que poden defensar allò, i a banda esquerra només necessites el teu lateral que vagi cap a dalt perquè només pujarà el Dumfries per allà. Mm. Vale? Llavors, en aquest sentit, té molt sentit el fet de... que m'ha estranyat una mica que ho descobreixi a la roda de premsa. Vale, però té sentit.
Ho ha comparat, Robert, amb el partit de la Reial Societat, no? Per tant, ha quedat bastant clar que si no hi ha cap sorpresa i no ens ha enganyat i és una estratègia, el més lògic és aquesta línia de 3, fins i tot amb Marcos Alonso a l'esquerra, com explicaves ara, fent potser més de carriler, no?
Podria ser, sí, fent de carriler o de tercer, o de central a l'esquerra, però perquè d'aquesta manera podria col·locar a banda dreta, pues, tindrà Piqué, imagino, pot col·locar Eric també, Christensen, però podria fer-ho amb qualsevol d'ells. En aquest sentit, després, ells, el que, quan diu que té automatismes molt clars, és perquè la mobilitat que tenen a l'inici és bona, perquè canvia molt de posició, de cop veus que el Brozovic se'n va de central, que demà no hi serà, i el Varela no sé si ho farà, el De Brig, l'Skriniar, el que jugui a central a París pel davant, però al final acaben fent sempre el mateix, que és intentar tocar i marejar la pilota per donar una passada a Dzeko o Lautaro, que venen a rebre, vale? A més ho fan com molt de memòria i allà intenten jugar-se aquí 2-2 que generes si crees una igualtat. Tenen moltes dificultats per generar perill, els partits que els he vist els costa molt progressar. Jo crec que el seu perill serà o bé això que t'acabo de dir, o la pilota llarga a Dzeko amb el Lautaro, que sí, igual en un 2-2, que entenc que el Xavi intentarà reduir aquestes situacions, i a partir d'allà et poden treure una ocasió de gol. Sí. I després la pilota aturada és l'altra cosa que s'ha de controlar, perquè la presència que tenen amb els centrals, amb el Dzeko, el Çalhanoğlu llançant tota la pilota aturada, tenen molta qualitat. I una cosa una mica estranya que he vist, que acostuma a passar, és que de tant en tant un dels centrals pot aparèixer dintre de l'àrea. De cop el Bastoni se'n va cap a dalt, es pot anar a l'Skriniar, per sorpresa surten cap a dalt i apareixen dintre de l'àrea, i això és el que pot crear problemes perquè són coses que no són habituals o que no esperes i que realment el teu punta no persegueix aquell jugador.
Ja, però llavors descuiden la defensa, llavors, no? És perillós, també.
No, perquè tenen tres al darrere i de vegades forcen això, com el deia després, com a banda esquerra, normalment juga un carriler que és un lateral que juga per davant, el Di Marco va ser l'altre dia contra la Roma, que va fer el primer gol, ho poden equilibrar o es queda algun dels pivots, és una cosa que poden fer. Sí que és veritat que estan patint a les contres, vale? En general les ocasions que els estan fent són en contres. I després l'altre problema del 5-3-2 és que quan tens 5 jugadors amb una línia defensiva es creen desequilibris. O sigui, equilibrar 4 i mantenir la línia B és més fàcil, però quan n'hi ha 5 és una mica complicat. De tota manera, jo espero que ells estaran en un bloc baix, esperant al darrere per intentar recuperar alguna pilota, sortir ràpid, que amb això són perillosos, i el partit anirà per aquí. Si tenim la tranquil·litat i tenim la qualitat, que jo crec que la tenim, i la paciència, sobretot, que és un partit com el del Mallorca l'altre dia. Has de tenir molta paciència perquè quan es fiquen 10 jugadors per darrere la pilota i més amb una línia de 5 que et cobreix les bandes, al final has de tenir molta qualitat per jugar molt ràpid i veure molts moviments que amb el Xavi estem veient de descàrrega, però descàrrega cap endarrere. És a dir, quan, per exemple, ve a rebre Lewandowski i entra Gabri o Pedri de segona línia. L'altre dia va sortir el moviment amb el Kessi. Qualsevol passe d'aquests que filtra el Bussi, molt forts, i que dones un toc una mica de costat i li dones el que ve entra de segona línia.
Clar,
perquè
així
es podria fer mal.
Despistes una mica, no?, la defensa també, que està pendent dels seus marcadors. Escolta, diverses coses d'aquest relat que ens expliques. Simone Inzaghi està a la corda fluixa, però no variarà el pla, no? Vull dir, jo crec que el pla tots el tenim molt clar. Tu ara l'has detallat a la perfecció, Xavi avui el té claríssim, és a dir, el Barça ja sap el que ha de fer per guanyar el partit, no? I els tres centrals, els carrilers, vigilar, la pilota que vinguin a rebre Zeko o Lautaro, pilota aturada, vull dir, són quatre coses que el Barça ha de vigilar. A mi em sorprèn que Simone Inzaghi no provi una altra cosa veient que no li està funcionant en aquest inici de temporada. Porten 5 victòries i 5 derrotes, no han guanyat a cap equip gran, és que avui m'ho mirava, les victòries són contra el Lecce, l'Spezia, la Cremonese, el Torino i el Victoria Pilsen. Vull dir, han guanyat equips fluixos.
I contra el Torino no s'ho van mereixer. Contra el Torino va mereixer, és un dels partits que he pogut veure, i marca el Brozovic cap al final del partit amb una entrada a segona línia, el Brozovic, que és el pivot, amb un passe al Varela, crec que recordar, però el Handanovic va ser el millor del partit, o sigui, va fer un munt d'aturades. Bueno, aquesta és l'etern dubte que tenim els entrenadors, si canviar o no canviar quan les coses van malament. Si a tu t'ha anat bé i ho analitzes i creus que el sistema en si no és el que està fallant, i són moltes circumstàncies les que fallen, doncs amarrades individuals, amb qualitat del rival, de vegades fer canvis genera dubtes als jugadors, perquè poden pensar que estàs perdut, que no saps el que fer i que canvies, ¿vale? Si tu creus en el que estàs fent, t'ha donat resultat i creus que és una qüestió de circumstancial, no? De que moltes vegades passa, has de continuar insistint, perquè ells ara han de recuperar el Lukaku, que és un jugador important, i bueno, el partit del Mil, ells al final juguen des de la contra i des del que els ha donat resultat, i després l'Inzaghi amb aquest sistema ha tingut èxit no només aquí sinó a la Lazio també. Llavors canviar, i més en un partit contra el Barça, jo crec que genera més dubtes amb el grup que certeses o possibilitat de dir, vinga, anem a fer una altra cosa. Però això s'ha d'entrenar i s'ha de treballar, i no és tan fàcil.
No. De fet, és que, ja et dic, han perdut amb Lazio, Milan, Roma, Bayern de Munic i Udinese. És a dir, partits grans aquesta temporada, l'Inter no ha sabut tirar-los endavant. I no han empatat, que això també em crida l'atenció, no? Que de moment no han empatat.
No, l'empat a nosaltres, jo crec que el Barça ha de sortir a guanyar, i si empata és un bon resultat per després guanyar la setmana vinent a casa. Els partits són molt irregulars. O sigui, dels partits que has dit, he vist Torino, he vist Udinese, he vist el del Bayern de Múnich i el de la Roma, ¿vale? Aquests, a tots, el de la Roma el dominaven a la primera part, i quan marquen els empaten i després es venen a baix. A Udine es posen per davant amb un gol de falta i després a l'Udine se'ls va passar per sobre. Contra el Bayern de Múnich ho hem vist tots, no? I aquell dia, el dia del Bayern, van estar molt millor que la resta de partits que estem comentant. Contra el Torino és l'altre partit que t'he dit, que és, el Torino és que té 10 ocasions tranquil·lament clares, i ells tenen 2, ¿vale? I fan el gol al 88. Venen amb aquests dubtes, però a mi sempre la Champions em fa aquesta por, no? És aquesta vitamina, és la palanca, no? La palanca de rendiment, jugar a la Champions, no? Sí, sí. Aquesta moda, aquesta paraula. Sí, que és una, serà un partit complicat.
Una motivació extra, eh? Sí, sí, s'entén perfectament el que vols dir, i segurament ho has viscut també, no?, quan estaves aquí
sí,
amb Luis Enrique, per exemple, al Barça, que, no?, que la Champions sempre dona aquell plus al jugador, sona la sintonia, no?, la prèvia, tot el que genera els focus, no?, aquests sí, grans sí. partits. Sobre els tres centrals, amb Piqué o sense? Tu deies amb Piqué, no és una gestió fàcil, no?, perquè és un partit gran. Què farà Xavi en un partit gran aquesta temporada? Ell pot jugar amb Eric Christensen i Marcos Alonso, i potser amb Sergi Roberto fent de fals lateral, que vingui a ajudar Bussi en el doble pivot, no?, en aquest quadrat al mig del camp, amb Pedri i Gavi una mica més endavant. No sé, és una opció que plantejo, Robert, no sé com ho veus.
Si vol pressionar, vale? Estava fent aquí dibuixets abans de començar amb el tema per veure estructures, si vol pressionar no necessita fer-ho, vale? I després, defensivament, com ells tenen aquesta estructura estranya que t'he dit a banda esquerra seva, que seria banda dreta, dreta nostra, el tercer central, que jo per això et deia l'Eric, perquè és el que, ara que no està el Condé, és el que em dona més la sensació de que pugui fer allò a banda, i a més el jugador que posen ells d'allà no estem parlant de Vinícius, estem parlant de que és un jugador que és un defensa, vale? Que se'n va cap endavant i per darrere queda un central obert a banda, vale? Que jo seria la banda que taparia i els hi faria sortir per l'altra banda perquè és on tenen menys jugadors, vale? No necessita fer-ho això. Tu l'estructura al final et queda el lateral esquerre que posis al Marcos Alonso, al Jordi Alba, que podria jugar també, o Valde.
Per tant, tu expliques que seria Eric fent de fals lateral dret i Piqué i Christensen, no? I llavors un lateral esquerre.
Sí, perquè a més el Piqué, què et donarà, a la meva opinió? És que qui pot defensar el joc aeri de Zeko? Jo m'he enfrontat a Zeko amb la selecció i amb equips, i és un jugador brutal per dalt. El Gerard li pot fer aquesta baralla, li pot guanyar duels aeris, ¿vale? Però, clar, és la meva opinió. Jo no sé, l'altre dia va jugar tots els minuts, Veda no està jugant massa, però amb aquestes circumstàncies que tens, el Marcos Alonso també podria fer si el posa de tercer central, perquè... té aquesta capacitat, no?, de baralla, però jo crec que el Gerard és una mica millor. A banda dreta, com no necessites un defensa brutal, sinó que necessites algú que a la línia de 3 per treure la pilota ho faci bé, el millor jo crec que és l'Eric per fer aquest tipus de sortides. Però anem a veure, jo aniria per aquí al tema una mica, és decidir exactament en base al que diem, perquè un dels paris que hem comentat al principi és el joc directe que poden aplicar ells. Clar, si tu tens allà Christensen i tens a Eric barallant aquestes pilotes, no les guanyaràs. I ja, si vas a fer una defensa d'1 contra 1, mira l'altre dia, no sé, el partit del Sevilla contra l'Atlètic de Madrid, el gol que juga directe a l'Atlètic de Madrid, que el Nianzú es queda una mica obert, al final és un 2 contra 2.
El de Morata, allà,
si
no?
El de Morata. Si et guanyen, ja és el del risc benefici, no?, que hem comentat a vegades. O sigui, tu corres el risc de jugar 1 contra 1, però clar, si perds, és un benefici total per l'altre rival, per això et juguen llarg i per això ells poden ser potents. Llavors, amb aquest sentit, s'ha de tenir una mica de cuidado, encara que no és una cosa que abusin directament ells, perquè normalment intenten jugar sempre des del darrere i és a base de donar una passada cap a fora i de primeres el jugador que ve a rebre jugar llarg cap a dalt per una mica treure i que surtis a buscar-lo i després trobar els espais a la part del darrere. Aquesta seria una mica la reflexió.
Sí, sí. Molt interessant el que ens explica el Robert Moreno. Demà ho veurem, demà sortirem de dubtes cap a les 8 del vespre amb l'11 de Xavi. Escolta, acabo. Queden 13 dies pel Clàssic. Com el veus, aquest partit del Bernabéu, després del que ha passat en l'última jornada d'aquesta primera ensopegada del Madrid? O queda molt encara, Robert?
Jo crec que queda molt, sí, perquè després els dos equips tenen partits interessants entre mig i jo crec que queda bastant. Vull veure també el tema Koundé, si arriba o no arriba, perquè serà jo crec que és el punt dèbil que tots pensem ara, qui s'enfrontarà a Vinícius, no?, que és ara mateix el que és diferencial. Per la resta crec que serà un partit molt igualat. Jo crec que la Modric no arribarà en principi, no? Crec que
Justet. Sí.
Per mi és una baixa important per aquell dia, vale? Perquè al final és el que manega una mica al mig del camp. No sé quina baixa és més important, si la de Modric per ells o la de no tenir Araujo o Koundé per defensar aquella banda dreta. Al final és el que crec que pot donar una mica la diferència, però el veig molt igualat. Serà un partit com fa temps que no teníem, no? Contra el Madrid, o per lo menos en sensacions d'igualtat, no? Perquè després aquests partits, quan les vas a jugar, és, aquest també és una palanca, és una altra palanca, la segona palanca, no? De la nit. Sí. Sí, que, bueno, anem a veure com passen, sobretot aquesta eliminatòria, a partir del cap de setmana, veurem, però sobretot aquesta eliminatòria, perquè donarà moltes pistes de com arribar l'equip.
Una bona palanca i més al Bernabéu. Això serà d'aquí a 13 dies, el 16 d'octubre. Sí. Robert Moreno, un autèntic plaer, una altra vegada. Moltíssimes gràcies per la teva anàlisi, a veure què fa demà el Barça contra l'Inter.
Ja, jo espero que guanyeu, com a mínim empatar. Un plaer.
Molt
bona
bé.
Nit.
Gràcies, bona nit. Coneixeu Bricomar? Bricomar és el magatzem de la construcció i la reforma, però sobretot són ràpids. Si feu la vostra comanda en línia, en menys de 24 hores us ho porten a l'obra o a casa, fins i tot el material més pesant i voluminós. I si ho preferiu, podeu fer la comanda entrant a bricomar.es i en dues hores ho tenen llest perquè la recolliu al magatzem, que us vagi millor. Així de fàcil és Bricomar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight.
5 minuts i les 11 de la nit, ja tenim aquí a l'estudi de RAC1 Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Antoni Bassas, hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. I el David Bernabéu. Hola, David.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Escolta, classe magistral un altre cop de Robert Moreno, ha fet una anàlisi meravellosa del rival del Barça de demà. I bé, va en la línia del que ja hem sentit avui a Xavi, no? D'aquesta defensa de 3, segurament, no? Amb aquest canvi de sistema.
Això ho va comentar el David la setmana passada.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè... No, però precisament em sembla que Xavi ho ha dit avui a la roda de premsa també, que normalment ell, quan veu un equip que l'ataca en dos puntes, sense extrems, com és el cas de l'Inter, li sobra un defensa. I aleshores, l'habitual comportament de Xavi fins ara, ho va fer contra la Real Societat, per exemple, és situar una línia de 3 al darrere, i el que queda per veure, doncs, quins seran... Tampoc té molt...
És el gran dubte,
home. Molt on escollir, com tenia fa unes setmanes, no? Però... Doncs, per exemple, si hi haurà Eric García, hi haurà Gerard Piqué, perquè és evident que Marcos Alonso, jo crec, i Christensen hi seran, segur. I després, suposo que el quart migcampista, perquè també ha dit jugar amb 3 i guanyar un migcampista, no? Amb un migcampista més, jo crec que serà... Té pinta que serà Sergi Roberto.
Sergi Roberto.
Sí, sí.
A veure què farà. Deia ara el Robert Moreno que per l'alçada del joc aeri potser Piqué-Christensen és una parella, no?, potent, imponent, no?, que pot trencar això. I després Eric fent de fals lateral dret o com a tercer central. Veurem.
L'Autaro es dubta, no?
Sí, però en principi el forçaran, sense tenir Lukaku. Bé, ara anirem a Milà i que ens expliquin.
Jo crec que en l'Autaro, Eric, és un jugador important allà, eh? O sigui, jo crec que la parella seria més Eric que Christensen. Tinc la sensació. I després el Sergi Roberto...
A la dreta, eh?
El Sergi Roberto et permet... jugar en defensa de 3 o de 4. Tens
Marcos Alonso a l'esquerra, segur.
Llavors, clar, si tens el Marcos Alonso, pots jugar en defensa de 3, amb Eric i en Christensen, i depèn de com vagi el partit, depèn de com actuï, diguéssim, a l'Inter, pots fer la defensa de 4 amb Sergi Roberto, Eric Christensen i Marcos Alonso.
Sí, perquè Marcos Alonso com a central per l'esquerra es quedaria més, jugues amb un extrem per dalt, per tant, et pots quedar, i ja tens per la dreta Sergi Roberto, que pot baixar, com diu el Santi, com a quart defensa, línia de 4, si l'equip ho necessita en un moment, quan no té la pilota, i quan té la pilota, doncs pràcticament com a quart migcampista, i jugues amb dos extrems a dalt. En principi, que dos extrems que, sobretot el de la dreta, ja sigui també la Rafinha, sí que haurà de treballar, no? Perquè igual a vegades el troba descompensat a Sergi Roberto. Jo crec que per aquí va la idea.
Que meravellós poder fer aquests debats futbolístics, no? I veure que demà el Barça pot plantar cara a l'Inter de Milano, Antoni.
Home, és que estem... hem dormit líders, per favor.
Sí.
Vull dir, quant temps feia que no passava
91
això?
Jornades, de Lliga. Sí, 2 anys i mig.
Ens hem dormit líders, hem passat el pitjor partit de l'any, normalment sempre és el de la tornada de seleccions.
Des de Setién que no eres líder, Toni.
Això són més de 90 jornades.
Juny del 2020.
No, i això que et dic de les seleccions, i llavors vam fer un partit dolent a Mallorca, tenim un gran davanter que es diu Robert Lewandowski, que soluciona les coses ell solet, amb un golaç on no hi havia gol, diguéssim, i aleshores dius, bueno, la pilota va circular lenta. A mi em va preocupar una miqueta Ansu Fati, el vaig veure ansiós, el vaig veure amb ganes de fer coses extraordinàries a cada jugada, quan és molt més senzill, això que vaig a dir sembla una corifada d'aquelles, és molt més senzill jugar fàcil, no? I en canvi, sembla com si ens volgués demostrar que és un jugador excepcional, que ho és a cada pilota que toca. L'equip, jo crec que la pilota va circular lenta, és a dir, no m'agrada pensar, amb tots els respectes pel Mallorca, que no li podem crear més futbol d'atac, que no sabem desarborar-lo més fàcilment, però bueno, finalment el Barça va sumar els 3 punts i ha dormit líder. I això a mi em fa sentir molta confiança pel partit de demà contra l'Inter. Admires la classificació, els italians han perdut 4 partits, és a dir...
Ja... Són novens.
Bueno, doncs són novens amb una diferència de gols de més un. Això és molt poca cosa, és incomparable amb el balanç del Barça fins ara, no? I encara que la Champions i jugant fora de casa, doncs tot tendeix a igualar-se. Aviam, vam veure el Barça contra el Bayern, que vam sortir tots amb el 2-0 dient almenys hem competit, doncs demà si es competeix s'aconseguirà alguna cosa més que un 2-0.
Sí, mira què dius això. S'ha tancat la jornada amb el Rayo Vallecano 2, Elche 1. El gol de la victòria del Rayo ha arribat en el temps afegit, Bogeria, Vallecas, perquè estaven 1-1 ja en el temps afegit, i ha arribat el gol del Rayo.
Un punt de 21, Francisco, eh?
Sí, això anava a dir. L'únic equip que no ha guanyat a la Lliga, l'Elche, de Francisco, últim, QE, amb un punt, Cádiz i Almeria amb 4, completen aquesta zona de descens. Compte amb Francisco, perquè ara ja sí que no, potser alguns clubs començaran a mirar si fan canvis o no a les banquetes. Així està la Lliga. Mira, ara que has obert aquest meló, Antoni, del Madrid, vols fer algun comentari del Madrid, de l'empat contra l'Osasuna,
el gol que va marcar és en fora de joc de Rüdiger. Això és clamorós, no? En fi, em sembla que això ho canvien cada any, però és evident que un jugador
és fora de joc,
que fa veure que pot tocar la pilota despista el porter. O sigui, el porter calcula malament, però calcula malament perquè diu ara aquest la tocarà, i l'altre arronsa la cama quan veu que la pilota pot anar a porteria. Sí.
Hi ha qui diu que està molt lluny, Rüdiger, i que, per tant, no intervé,
sí,
del tot.
Però el reglament no marca. El més important de la jugada d'ahir no és si el futbolista que vol intentar jugar la pilota, que és Rüdiger, està a prop o està lluny. Aquí el que marca la pauta és si el futbolista que vol jugar la pilota planteja un dubte al porter. I és evident que Sergio Herrera està mirant la rosca de Vinícius i està pendent a l'hora de si Rüdiger
la desvia.
La desvia o hi arriba o no, i això és el dubte que li genera... Hi ha un plano de càmera superlenta que es veu molt bé la situació de Sergio Herrera, que dubta una mica. I jo estic convençut que sense Rüdiger pel mig, clar, salva aquella pilota. Per tant, és evident que és fora de joc. Per mi és fora de joc.
Tu també, Santi?
Sí, per mi també. A mi em va agradar molt Abde.
Sí, és veritat.
Molt,
a la primera part va tenir ocasions.
Molt determinant i, a veure, obrint, bueno, trencant la defensa del Madrid, del Bernabéu, bé, o sigui, amb facilitat, o sigui, amb... Osasuna va fer un bon partit, eh? I el Madrid de la seva línia, el Vinícius va tenir 3 o 4 coses de... En fi, de jugador conflictiu, i complicat,
Està en un moment delicat, per a mi, Vinícius.
Sí, i té una actitud a vegades al camp, no?, que ell no fa per millorar, o perquè tinguem aquesta visió d'ell de dir, hosti, és un jugador que sempre busca la brega, no?
Sí, un gran jugador no pot fer aquestes coses, de acomiadar l'altre perquè l'han expulsat, o celebrar el gol abans que llenci el penal de Benzema, perquè, a més a més, la llei de Murphy, o sigui, l'altre va fotre el pal.
El moment en què, com diu l'Antoni, li ensenya la vermella a David García, central d'Osasuna, el moment en què fa... O sigui, la manera en com... Vinga, vete. Ostres, de veritat. Vull dir, jo crec que està en un moment delicat, i jo ho vaig dir l'altre dia. O sigui, crec que el Madrid aquí l'hauria de cridar a l'ordre. No pot ser, no és convenient ni pel club, ni sobretot pel propi jugador, perquè a més li estan prenent la matrícula. Ahir l'àrbitre ja li va dir unes quantes vegades,
Benzema,
no et tiris,
Benzema li va dir,
perquè no t'han fet res.
A jugar,
és un problema per ell i pel Madrid, òbviament.
Sí.
Si prenen la matrícula.
Benzema va tirar malament el penal. El va tirar malament.
Perquè ahir ho discutíem. L'any passat Herrera li para 2 penals en una de Sassuna a Madrid, i jo crec que això ho té al cap.
No, però no està bé.
Normalment tira d'esquerra a baix. Normalment. I també ho saben tots. Aleshores, quan vol canviar, segurament no
té la mateixa,
no té la mateixa precisió. I després el Madrid, sense Courtois, doncs, Courtois salva molts punts al Madrid, però molts punts, molts dels que... Més dels
que ahir l'Unin tampoc pot fer massa cosa.
Jo no sé si jo tinc la sensació de que potser l'envergadura del Courtois aquí podia haver fet alguna cosa més. més alt, no sé, però segurament. A més, diré una cosa, no és tant per això, sinó per, és per on defensa el Madrid. El Madrid, sense Courtois, defensa més, més a prop de la porteria. O sigui, jo tinc la sensació de que els jugadors del Madrid, sense Courtois, sabent qui tenen de porter, no juguen en la mateixa confiança que si tens a Courtois. No?
Ja, passa igual, Madrid, aquí, no?
Voldria dir dues coses. Primer, jo crec que Benzema està malament, no arrencant bé la Lliga.
En clau clàssic és interessant, això, eh? Clau clàssic és interessant, això. Que eren 13 dies, pel clàssic.
Sí, aviam com arriba, no? Jo, hem de parlar del present, i el present és que el Barça té la seva gran estrella absolutament endollada, fent números de Messi, així de clar, i el Madrid no. I a sobre s'ha lesionat. I crec que el problema de Benzema és que lluita contra el llistó de la temporada passada. Jo crec que el Benzema de la temporada passada és irrepetible, no el tornem a veure mai més. Vam passar d'un jugador que feia 25 gols a la Lliga, com a molt, 30 i escaig a la temporada, a un jugador que va fer 44 gols, 15 a la Champions. O sigui, això jo crec que Benzema no ho tornarà a fer. Sí. I crec que aquest és un problema. I després, i acabo molt ràpidament, Antoni, crec que el... a mi no m'ha sorprendre que el Madrid punxés. Jo crec que podia passar d'un moment a l'altre. El Madrid va jugar molt malament contra el Celtic de Glasgow, la primera part serà el descans perdent. Juga molt malament contra el Mallorca, s'avança el Mallorca i ha d'anar al rescat
fins al Valverde, amb una acció individual. 2-1 fins al 80, anava.
Fins al 80, 2-1. I va fer un partit contra el Leipzig, si us en recordeu, la Champions, horrorós.
Així que guanya
els últims 15 minuts. Sí. Per tant, tard o d'hora... Escolta'm, al final, tard o d'hora, has de punxar.
També, sí, també ho pensàvem això l'any passat i van anar passant rondes, eh?
No, sí, a mi, jo estic 100% d'acord amb el que acaba de dir el David, però no ho diguem gaire alt. O sigui, el culer que porto a dintre sap que el partit del Bernabéu s'hi ha d'anar... Fins i tot si pots anar...
Ahir vas tornar a apagar la tele i te'n vas anar a dormir pensant que el llevaries l'endemà.
No, ara t'ho explico. Deixa'm acabar això, és a dir... Ara queden 13 dies, a més queden molts partits, queda la Champions pel mig, els dos partits amb l'Inter en el cas del Barça, però és igual, vull dir, al cap i a la fi som líders però empatats a punts. No, la meva experiència d'ahir, jo ahir vaig trencar un malefici, no m'estranya que s'acabés això de les 90 jornades sense lideratge, perquè quan vaig veure que estaven 1-1 vaig decidir no veure res, perquè ja sabia com acabava.
Un clàssic.
Però malgrat tot, vaig connectar la ràdio a... aviam què passava. I en aquell moment, jo ho juro per Snoopy, sento penal a favor del Madrid i expulsió
David García, no va ser?
I bueno, hòstia, no pot ser el que m'està passant, això, no? Però sembla mentida que sempre caiguis en el mateix error, etcètera.
És que era el guió de sempre.
Sí, perquè és el de sempre.
Però vas apagar-la?
No, però vaig pensar, bueno, queda't, ja, total, queda't.
A més, no passava res.
Ni ho veia, o sigui, ho estava sentint per la ràdio. Benzema al palo. I llavors sí, llavors vaig apagar la ràdio.
Ostres!
Dic, no, ja està. No vull més ensurts. I quan vaig veure que hi eren les 11,
sí.
Dic, per molt que allargui l'àrbitre hasta que marqui el Madrid, segur que la història s'ha acabat, no? I vaig tenir l'alegria de sentir que havien empatat a un i que el Barça era el nou líder de primera.
Sí. I que segueixi així, sí, tant de bo.
Aquests nivells de malaltia, David, són els que em fan dir-te... no, Madrid no està tan malament i Benzema, quin gran jugador, ja està.
Bé, això... tal com va jugar el Madrid aquest partit, perquè això, els partits són diferents, t'imagines el Barça i a veure...
Optimisme.
Sí.
Ara mateix sí.
Però... Si juga com va jugar amb el...
O sigui, no, perquè, és a dir...
Diguéssim, a veure, els espais que va ser...
Sí. No, i Courtois, Modric... A veure, jo, en principi no, hauríem d'arribar, però ja han
Modric,
estat...
Modric arriba.
Van dir 10 dies i era molt just. Clar, però és igual que el cas de Koundé, de Frenkie, però...
I creuen també que Courtois arribarà.
Sí, però si arriben, ja han estat tocats com Benzema, sí. Que de moment, després de lesió, no està fi, no?
Jugues al Bernabéu i, evidentment, que el Madrid et pot guanyar. Això és indiscutible.
I sense jugar bé, David.
Veurem com encaixen... Guanyar. Perquè ahir Ancelotti el vaig veure molt aixafat. Veurem com encaixen el fet d'haver perdut, encara que sigui de manera simbòlica, el que tu vulguis, però d'haver perdut el liderat... Però com ho encaixen, no? Però era un equip que venia amb una mentalitat molt gran, segurament gràcies al suport que els hi donava haver guanyat bàsicament la Champions com la va guanyar l'any passat, no? Però en la comparació jo crec que sí que s'ha de ser optimista. El Barça només ha encaixat un gol, el Madrid ha encaixat gol a tots els partits de Lliga, d'acord? I la sensació que tinc és que tret del dia del Mallorca ara i el dia del Rayo El Barça ha guanyat més partits de manera folgada que el Madrid, sent més superior als rivals que no pas al Madrid, que ha patit una mica més contra segons quins rivals, no? Per tant, home, salvant la contingència el dia al Mallorca, jo crec que el Barça a mi no em va agradar la segona part, perquè crec que li va faltar una mica d'ambició, perquè amb 0-1, tu si vols ser campió has d'intentar eliminar la possibilitat de jugar amb foc. Has d'anar a buscar el 0-2, i jo crec que
sí, sí.
Vam allargar molt les possessions i vam, bueno, i vam jugar sí, pensant perquè... que el Mallorca no ens faria
clar,
mal, i escolta,
si
futbol,
el rival no t'ataca, doncs
futbol,
vas
futbol
jugant.
Et poden fer un gol faltant 10 minuts i se't queda cara de sí, tonto, no? Però tret d'això, jo estaria d'acord amb el Santi en aquest sentit de que s'ha de ser optimista amb el present que vivim a l'espera del que passi demà, on jo crec que el Barça sí que un cop sobre la taula i
sí,
imposar-se a l'Inter.
Ells han fet el canvi, diguéssim, han començat a fer el canvi del mig del camp gloriós, no? Diguéssim, del Modric Casemiro Kroos, no? Convertir-ho en Tchouaméni Camavinga Valverde. I Tchouaméni i Camavinga, segurament la sensació és que necessiten recorregut, eh? O sigui, que això no... no anirà, insisteix, sobretot, en Tchouaméni. Ancelotti és molt, molt, molt insistent, però aquest canvi que pensaven que no posarem més físic, ràpid, i jo crec que no els està sortint com en principi creiem.
Tu creus que Casemiro està content a Manchester després del 6-3 d'ahir?
Casemiro
del
i,
canvi,
la, imatge
i
de, la imatge de Casemiro i de Cristiano és una imatge de felicitat continguda.
No, no.
Molt continguda.
I Varane superat per Haaland. Casemiro?
No, jo crec que no, perquè ha jugat molt poc.
Ha jugat molt poc, però ara t'ho miraré. Sí.
L'altre dia no els duria a veure gaire. Vull dir que... sí.
És bona aquesta estadística que dones, David, que el Madrid porta 7 gols en contra a la Lliga,
és que...
un a cada jornada.
No, no, és o sigui, que ha rebut sempre.
Un en les 7 jornades ha rebut un gol.
I és evident que Ter Stegen en aquest gol encaixat del Barça en 7 jornades ha estat un personatge important.
Bueno, Mallorca et salva punts.
Però home, com ho era Courtois l'any passat, és a dir, que al final els porters estan per parar. Però en general, bueno, tampoc m'ha semblat que el Barça fos un equip que encaixés, o sigui, que concedís moltes ocasions. No? Al final n'has de concedir, però no m'ha semblat un equip que defensivament tingués problemes en aquest sentit. O sigui,
el
Mafeo jo...
està molt bé, no? El lateral esquerre del Mallorca, Déu-n'hi-do.
Pablo Mafeo, o sigui, l'ex del Girona.
Però va arribar, com va voler, al final també, els darrers 5 minuts, va arribar dos cops.
Ha millorat molt, Mafeo, ofensiu.
Mafeo no és aquell que va marcar l'home.
Ah, sí. Messi amb sí. El Girona, sí.
Tens raó, també, sí. Mm-hmm. Hi havia el de l'Almeria amb Xavi, no? Que li va fer un marcatge a l'home a Xavi, te recordes que Xavi Guardiola li va dir, vine aquí a la banda sí. I no et movis.
Chico,
i després,
no?
Chico era, Chico. Sí, i després Mafeo li va fer a Messi. A Messi. Tota la
amb Hugo Sánchez d'entrenador.
Hugo Sánchez d'entrenador, sí, sí, totalment d'acord. Mira, estic mirant això abans que anem a publicitat.
Com riu l'Antoni quan sent Hugo Sánchez.
Li has dit parella. No, li han passat, li han passat com 14.000 imatges per davant.
3 milions de gols per davant.
Tombarelles de les bones. No, confirmo, no hi ha hagut groga a Casemiro en els 8 partits que ha participat amb el Manchester United.
Bueno.
Ara, dos de titular, només. Sorprenent.
Ah, bueno, sorprenent. Sí,
és que l'United està en, una, no? Està en un moment una mica duret, no?
Totalment.
Bastant, bastant dur.
Sempre.
El que del partit, que va ser una exhibició del City, una autèntica exhibició, i la bèstia aquesta de Haaland i Foden amb 3 gols, però a mi em va sobtar molt els que l'United li marqués 3.
Es van deixar anar, no?
Es van deixar anar una mica al final.
Aquest és el problema. Aquest és el problema. Perquè com és que et deixes anar? Perquè després vas al camp del Madrid i et passa el que et passa.
Ja, però Santi, hi va haver un moment que va fer 4 canvis, el Pep.
Però per això...
Amb el 6-1 fa 4 canvis.
Per això et dic, o sigui que diguéssim que...
Vull dir, com donant el partit per guanyar, lògicament.
El Bayern Múnich això no ens ho va fer. Ja. Diguéssim que, a veure, em va sobtar molt, a més amb el derbi, amb el United, no? Diguéssim que es deixi anar un equip amb els canvis, el que sigui. O sigui, clar, amb els canvis també, d'alguna forma, també et deixes anar. Si fas canvis i li estàs el missatge que tu li dones a l'equip, no? Amb aquests 3 gols a l'United, m'ha semblat...
Era molt millor per començar el partit un 6-1, no? En el primer set, que no un 6-3, però...
Estem parlant d'un equip que va xutar 27 vegades a porteria.
El City?
El City.
Hosti,
27 vegades a porteria. Sí, sí, aleshores, clar...
Encara en va fer pocs. No, no, 6 de 27.
No, és que en va tenir molts més.
Hauria pogut fer més, clar.
Sí, dos futbolistes fent un hat-trick i Haaland, evidentment, produint molt més del que molta gent s'esperava, però és que està jugant a l'equip que més ataca del món.
Només et donaré una dada. Nosaltres, el Barça té Lewandowski. Aquest és el bo, Lewandowski. Mira, Lewandowski...
Home, per mi sí. Jo no el canvio per ningú ara, Lewandowski.
Jo tampoc. Lewandowski, avui llegia això a Mundo Deportivo, Santi, porta 12 gols. 9 a la Lliga i el hat-trick de la Champions.
I 2 assistències.
Val. 12 gols.
Ho dic perquè tinc fresc, perquè he escrit sobre aquest...
12 gols en... Això va començar a l'agost, no? Per tant, en un mes i mig. L'any passat, Aubameyang i Memphis, màxims golejadors del Barça en tota la temporada, amb 13 cadascun. Mm-hmm. És que aquest tio està a un gol d'igualar els màxims golejadors de tota la temporada passada. És una bestialitat. Mm-hmm. Un quart de 12. Vinga, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Oh! Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlleu Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
El 18.747. 1, 8, 7, 4, 7.
Sèrie
21. 021.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La vida senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Porterà da te,
beh, lo stare a casa. Musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no.
Una mica de musica italiana del nostre tècnic Joan Ferrús per ambientar el que és aquesta prèvia de Champions. Abans d'anar a Milà amb la Marta i la Laia, de tornar-hi, perquè abans ens feien un tastet ja del que han dit Xavi i Simone Inzaghi a la sala de premsa, deixeu-me recordar, és que queden, mira, queden 13 dies pel Clàssic i queden 13 dies per la cursa de RAC1 a Sant Cugat. El diumenge 16 d'octubre, RAC1 amb el patrocini, evidentment, de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, de CaixaBank, de la Xarxa Fort de Catalunya, de Fiat Assegurances i de Torrons Vicenç, us convida a participar a aquesta cursa de RAC1 a Sant Cugat. És la setena edició, 5 quilòmetres, és totalment popular, és una festa de ràdio i esport, volem omplir els carrers de Sant Cugat amb 5.000 participants. Us podeu inscriure a RAC1.cat i ajudar-nos a fer el rècord a Sant Cugat. Mai una cursa a Sant Cugat ha tingut 5.000 participants, a veure si ho aconseguim. Passarem pel centre històric de la ciutat, pel Teatre Auditori, pels edificis modernistes, pel Golf Centenari, pel Mercat Vell de Sant Cugat i, evidentment, també pel Monestir de Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions, insisteixo, a RAC1.cat, amb el suport de la Generalitat. Us esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. Laia, Marta, bona sera, eh? Seguiu per aquí?
Bona sera.
Bona sera, sí, sí.
Ha anat bé el sopar avui que tocava de menú, Marta, Laia?
Doncs mira, un peixet amb verdure al forno.
Ah, molt bé. I tu, Laia?
Jo he optat per la carn amb verdures al forn.
Ah, també, molt bé. Ni pasta ni pizza, tu. Això està bé. A Itàlia...
S'ha de mantenir la línia.
És veritat, sí, sí, està bé. A Milà hi heu estat, vosaltres, en algun moment? Santi, Antoni, heu visitat Milà?
Sí, diverses vegades. Sí. Ah, d'acord.
No, jo els he preguntat als tertulians, ja sé que tu sí, Marta.
D'acord, d'acord.
Sí, sí.
Dic, unes quantes vegades.
El Duomo i les galeries Vittorio Emanuele, això per descomptat, no?
Sí, hem estat a Milà. Sí.
I després a Sant Siro, sí, home, esclar.
Sí, també.
Josep Meazza, sí.
L'has visitat, també.
Sí, sí.
Algun record d'aquests importants? O...
Vam perdre una Supercopa d'Europa, un dia que es va lesionar a Roura.
Sí.
Amb un córner, i jo estava allà.
No, no era una, jo crec que no era una Supercopa, jo crec que era el Mundialet. Mundialet de clubs.
El Mundialet a Milà.
No, Mundialet de clubs.
Crec que sí.
No, Mundialet de clubs...
Sí, no, per Supercopa d'Europa no, perquè el Barça...
Jo crec que sí que era Supercopa d'Europa. Però això del Mundialet de clubs va ser el juliol del 80... El juny del 87. Ho recordo perquè Marc Hughes i jo ens vam trobar a l'aeroport. Ell se n'anava cap a Anglaterra i jo cap a Barcelona, i els dos ens casàvem aquella setmana. O sigui que...
Sí, es va fer la triada a Roura. Es va fer la triada.
La triada, sí, sí. Mm-hmm. Però, en fi, és, una, és aquells camps imponents, no, que quan rugeix no te l'acabes.
Mm-hmm. Jo no sé, hi he anat un munt de vegades, i segur que he estat alguna vegada sopant amb la Marta per allà. Segur. Sí. Perquè, clar, hauré anat...
Segurament, sí.
Buf, Marta, és que ja he perdut el compte, ja, de Milà. Entre el Milan i l'Inter, com 7 o 8 vegades hi haurem anat. Sí, sí.
Allà va ser...
Recordeu, la més sonada, la del volcà, contra l'Inter. Sí. Vam haver d'anar amb autocar.
Avui la recordarem perquè Xavi l'ha recordat. I avui la recordarem.
Tota la nit viatjant, amb els companys que viatjàvem, vam agafar un autocar, i igual que el Barça, que va anar amb autocar, i... I és un partit que vam començar guanyant amb gol de Pedro, a passar de Maxwell, 0-1, i ens van remuntar 3-1 amb Benguerensa pel mig, i la tornada aquí amb les motos baixant de la Florida, del Tibidabo, seguint a l'equip, escortant l'equip, i el gol de Piqué, i el no gol de Bojan, que hagués hagut de pujar al marcador, o sigui que...
Ara ho recordarem, això, sí, que hem muntat avui un reportatge aprofitant la declaració que ha fet Xavi. Mira, aquesta que deies, 89, Milan-Barça, 1-1 a l'anada i 1-0 va perdre el Barça a San Siro, no? Sí. I va perdre aquesta Supercopa d'Europa.
Tenia Supercopa, tenia rol...
L'any 89, sí, una de les Supercopes que havia perdut el Barça.
Clar, però el Barça venia a guanyar la Recopa de Berna, clar.
Sí. I per això va jugar aquella Supercopa.
Sí, sí. Sí.
A veure, anem a la teca avui de Xavi i Simon Inzaghi. Marta, comencem pel Barça. Ara ho parlàvem amb el Robert Moreno i també ho hem començat a posar sobre la taula aquí a la tertúlia, a l'estudi de RAC1. Aquest sistema, no? Què farà Xavi, si jugarà amb tres centrals, si no, si modificarà una mica el sistema tàctic, oi? Per qui ha anat la roda de premsa i les preguntes al tècnic del Barça?
Sí, ha estat el gran tema de la prèvia. De fet, era com si els periodistes de la roda de premsa estiguéssim extraient-li informació i anéssim recomposant, segons el que ens anava dient, les pistes que ens anava donant Xavi, quin seria l'11 i el sistema de demà. Xavi ha donat a entendre que demà retocarà el sistema habitual per ser més dominadors al mig del camp i ser atrevits davant d'un Inter que atacarà amb dos puntes. De les paraules de l'entrenador es desprèn que el Barça sortirà al Josep Meazza amb tres centrals.
A nivell tàctic, el que miro més, doncs, és depèn quins puntes juguin ells, no? Si juguen amb dos puntes, per exemple, a la Real Societat, doncs crec que em sobra un defensa, no? Crec que podem reforçar més al mig del camp, podem arribar més a l'atac, hem de ser fins i tot més valents en un partit tan important, ja ho vam fer al camp de la Real i ens va sortir bé, doncs hem d'arriscar. I és la nostra filosofia, no? Anar endavant, anar a pel partit, a tenir la pilota, a no deixar l'Inter córrer. És un rival molt directe, molt vertical, molt físic i dominant moltes facetes del joc. Doncs no serà fàcil, però intentarem mostrar personalitat demà, sí, ser valents.
Per tot plegat, serà especialment rellevant la figura polivalent de Sergi Roberto, que tot apunta i hibridarà les seves funcions entre lateral dret i migcampista per jugar a prop de Busquets i sumar-se al quadrat del mig del camp que Xavi utilitzava a Qatar i que ja va fer servir a Noeta. De fet, ell mateix, ara el sentíem, hi ha fet menció. Ja va reaparèixer Sergi Roberto els darrers 10 minuts a Son Moix i està físicament a punt per poder ser titular demà. Xavi n'ha lloat molt les característiques.
Bé, per mi el Sergi és una garantia, no? Vaig parlar amb ell l'any passat, que tenia dubtes de si continuava o no, si renovava o no, jo ho tenia clar. Tenia clar que era un jugador molt important per nosaltres, que ens ajudaria, que pot jugar, és un comodín perfecte, pot jugar de lateral, d'interior, inclús de pivot, fins i tot d'extrem en cas d'emergència. Per mi és una garantia, em dona molta confiança, a pesar de les crítiques que ha tingut i moltes. Crec que és un jugador que es valora molt pels entrenadors, valorem molt els entrenadors i valorem molt els professionals a dins d'un vestidor, no? Callat, treballa, competeix i sempre rendeix. Llavors, per mi és una garantia.
I per afegir un element més de cara a l'11 i al sistema de demà, Marcos Alonso ha recordat que està preparat per jugar de central.
No seria la primera vez y obviamente mi principal deseo es jugar, o sea que si el míster lo considera, pues intentaré dar lo máximo y poder aportar al equipo, aunque no sea mi posición natural.
Xavi, en aquest sentit, ha subratllat la seva polivalència donant valor al fitxatge de Marcos Alonso, especialment en escenaris com el de demà. Per tant, tots els ingredients estan en aquesta taula ben parada i jo crec que estem encaminats a aquest sistema amb tres centrals al darrere.
Sí, n'ha donat bastantes pistes Xavi, si no és una estratègia, jo crec que anirem per aquí. Llavors, a veure, Marta, per quin possible 11 apostaríem aquí a RAC1 per demà?
Ter Stegen a la porteria, tres centrals, Eric García, Christensen i Marcos Alonso. Al mig del camp, Cuadrat, Sergi Roberto ajudant Busquets, més avançats Pedri i Gavi, i al davant Dembélé, Lewandowski i Rafinha.
En la línia de Santinoll, del que deia Santinoll ara fa uns minuts, d'aquesta posició més híbrida, no?, de fals lateral dret de Sergi Roberto i sense Piqué. Jo això no ho tinc tan clar, però bé, és una opinió personal.
Va jugar els 90 minuts, també, no?
Sí, a Mallorca. Sí.
I Eric no en va jugar.
Jo crec que aquest és un...
Sí, és a dir...
És un detall.
Ha posat Piqué a Mallorca perquè després el partit gran, no?
Sí, sí. I és sobretot clar, perquè al final, diu, sí, juguen en dos puntes un defensament, d'acord, però això ho saps una hora abans.
Yeah.
Quan ho saps, això?
Sí, una hora abans.
El sistema d'ells és aquest, però i si a l'entrada d'Inzaghi diu que jugaran amb tres defenses només i fotré un contra un i sortiran tres tios al davant? El Sergi Roberto et permet qualsevol cosa. El Sergi Roberto et permet la defensa de 4 o la defensa de 3. La qual cosa és... per això jo crec que l'aposta serà clarament per Sergi Roberto. Perquè, en altra qüestió, si no és Sergi Roberto... quina alternativa tindries? Tindries l'alternativa de Valde. Però Valde seria cama canviada, el va substituir quan va jugar a la dreta, la qual cosa...
I l'Inter no és a Mallorca, Santi. No. No?
Quina altra alternativa tindries?
Eric. I posar Piqué Christensen de central i Eric de fals lateral. Però...
Però ja. no guanyes al mig del camp amb Eric. O sigui, ja. El que tu ho fas és per guanyar al mig del camp. Podries posar que sí. Podries posar que sí, amb una mentalitat molt ofensiva. Molt ofensiva.
Que sí, després del que vam veure l'altre dia, millor guardar-los.
Sí, jo no el vaig veure tan malament, David. Perquè,
Santi, vull dir, jo crec que tu i jo ens haguéssim ofert una mica més.
Tu segur, però, diguéssim, jo no el vaig veure tan malament. El que no és tant com va estar o no que sí, sinó és l'absència de Pedri. Sí, el que el Barça el marca no és si està que sí o no, és que no està Pedri.
Sí, no està Pedri, això ho entenc, no està Pedri, però jo que sí, per exemple, no? Jo crec que el rol que està jugant que sí en aquesta plantilla l'ha de jugar Pablo Torre, per exemple, és que no m'aporta res.
Jo crec que sí, jo crec que aporta el tema de la pressió avançada. O sigui, jo crec que el Xavi el que fa és que, o sigui, el Xavi la pressió la comença molt a dalt i és molt potenta i molt forta. I el que sí, jo crec que ajuda això. Ajuda aquesta pressió. Va fer una assistència a Lewandowski que va ser massa... que no va arribar per poc. Va fer un xut fregant el pal a la segona part va ser. I tampoc no creguis que va fallar tant. El que passa que no va ser un jugador... Evident. O sigui, el problema de que sí és que estàs dient no està Pedri. Clar,
sí,
és el que...
Ja, bueno, i a mi em sembla, ja et dic...
T'aporta múscul, t'aporta pressió, t'aporta intensitat en aquesta feina més fosca. Ja, per mi,
l'altre dia, amb un partit que has de mastegar a la possessió perquè el rival t'espera en bloc baix i et cedeix tota la iniciativa, lògicament, escolta, no puc tenir un jugador que entre línies no s'ofereixi, que no la demani, que no la vulgui, que no sigui capaç de tirar una paret, que no combini.
Juga més avançat.
Va jugar amb 10, pràcticament.
Ell juga més avançat.
Fitxatge incomprensible fins ara.
Més avançat. En canvi, quan entra Pedri juga més darrere.
A la construcció, Pedri, sí.
O sigui, que si no participa de la construcció.
Però fa una feina més fosca, per mi.
És com un jugador que Xavi, suposo que imagina, més amb arribada, que és capaç ja més de marcar gols. O sigui, tant, segurament del mig del camp és el que podria tenir, només, amb la seva idea, més capacitat de gol. No?
Només li valdrà partits que s'estirin, que s'obrin, que tingui espai per despenjar-se, per trepitjar l'àrea i poder arribar al gol, on jugues estratègia de cor, però en partits que tu has de tenir en 30 metres el control de la pilota perquè el rival et reclama això, perquè no surten, o sigui, l'altre dia Aguirre no sortia de la cova pràcticament ni amb el 0-1 en contra, doncs, evidentment, que si et sobra. El que passa és que si el tens a la plantilla, que per mi és el problema, tenir-lo a la plantilla, doncs has de gestionar la rotació amb que si. I, per tant, clar, no el posaràs... Jo crec que a partit gran no en jugarà cap.
Demà no el posaries, no?
No, ni demà, ni contra l'Inter a casa, ni contra el Madrid. Per cert, només una cosa, que si no se m'oblidarà, que parlava Santi de diverses coses, per exemple, tema Valde... Compte, jo crec que en el cervell de Xavi hi ha la possibilitat d'alinear Valde de lateral dret contra el Madrid.
Per parar Vinícius?
Jo crec que en aquests moments...
Per això prova Mallorca, vols dir?
Xavi creu que el futbolista amb més capacitat per corregir metres al darrere i per aguantar-li la velocitat en el cos a cos a Vinícius és Valde. I aleshores ara, jo crec ara que hi ha una part de la seva alineació contra el Mallorca...
És provar.
Amb ganes de veure aquest desenvolupament, encara que no té, el partit no té res a veure, lògicament, perquè no tens a Vinícius allà.
Ara, aquí farà falta una ajuda del central dretà, també?
Ah, clar, lògicament, aquí jugaràs amb una línia de 4, segur.
Clar, però vull dir que
el Madrid jugaràs amb una línia
de
4,
segur. El central dretà haurà de ser també un jugador ràpid com Eric, sí, per exemple, m'entens el que et vull dir? Que pugui ajudar Valde si Vinícius se li escapa. És aquí, bueno, en aquestes ajudes. Però bé, ja en parlem.
Eric també és un jugador que corre més bé cap endavant que cap endarrere. Ja, ja. Que anticipa millor, que corregeix.
Ja. Christensen va estar bé, eh?
Va estar bé.
A mi m'està agradant.
M'ha sorprès a mi, sí, també, Christensen. Sí, sí. No? És un futbolista que m'ha sorprès. A banda del sistema tàctic, Marta, què més destaquem de Xavi d'aquesta compareixença d'avui?
Doncs destaquem que està clar que la lliçó de Múnich va quedar ben apresa. Xavi considera que no poden perdonar com ho van fer a l'Allianz i ha estat contundent, insistint que, tot i que el partit no és definitiu, el marge d'error s'ha reduït moltíssim.
Muy importante para nosotros, el de la semana que viene también. Y bueno, al final el vaticinio parece más o menos por ahí, ¿no? Vamos a ver qué hace el Bayern mañana, pero sí, sí. No podemos fallar ya. Nosotros nos hemos puesto en la cabeza que mañana no podemos fallar.
El vaticini al que es referia Xavi era el vaticini de que Barça i Inter jugarien la segona plaça, perquè el Bayern, doncs, els hi posaria les coses molt difícils en aquest grup, que està sent molt complicat, és evident. I demà també és un bon escenari per demostrar que estan preparats per competir i guanyar a Europa. I en aquest sentit, doncs, el camí és clar, s'ha de jugar com a Múnich, però ser més efectius.
No és significatiu, és a dir, jo he jugat molts partits en què veníem de favorits i al final hem ensopegat, no? I al revés. Vull dir que això és a l'Inter, és un bloc molt fort, defensivament treballen molt bé, tenen un sistema diferent a el que potser ens hem trobat fins ara. Bé, nosaltres arribem amb bona dinàmica de joc, de resultats, però bé, s'ha de demostrar, no? Ja vam perdonar al Bayern, demà intentarem ser més efectius, però mostrar la mateixa personalitat, intentar igualar el joc que vam fer a Múnich, però amb resultat, no?
I sobretot s'ha repetit molt el concepte de ser competitius i demostrar molta personalitat. Ho ha repetit moltíssimes vegades també a l'hora de descriure com ha de ser el factor psicològic que determini la tònica o el devenir del partit de demà.
Ho hem de demostrar amb el resultat ara, no només amb el joc. Hem de ser més efectius, hem de competir millor. Bé, a nivell psicològic també parlem amb els jugadors a nivell individual, xarles a nivell de grup, però bé, jo crec que estem en un bon moment, no? Que venim aquí amb una dinàmica molt bona, que el rival no, i això ho hem d'aprofitar, no? Hem de mostrar molta personalitat demà des del primer moment.
Això és el que ha dit Xavi, no es pot fallar, intentar fer un bon partit com a Múnich i en aquest cop guanyar-lo, i aquest concepte, no? D'aquest factor psicològic, de ser competitius i demostrar-ho, no? Amb personalitat demà sent valents en un escenari important com és el Giuseppe Meazza. No hi estàs massa d'acord, potser, en quedar només segon.
Ah, però per què no la primera plaça?
Sí, si guanyes els dos partits amb l'Inter, sí.
Guanyes el partit amb l'Inter, tu jugues amb el Bayern a casa, vas competir amb el Bayern per poder guanyar el Bayern. Si el Barça guanya a Múnich, no passa absolutament res i seria un resultat que compraria tothom i que hagués comprat en aquell moment i després també. Aleshores, per què no la primera plaça? O sigui, aquesta sensació de que Inter i Barça es juguen la segona, escolta, no, menys complexa. Diguéssim, no, juguem per la primera plaça, els dos partits amb l'Inter i després amb el Bayern.
Si el Barça guanya demà, per això, jo crec que ho té pràcticament fet, no? Llavors seria una final aquí al Camp Nou contra l'Inter i ja estaria, no, Antonio?
Sí, perquè a més guanyar l'Inter... Sí, l'Inter no té un gran present, però és d'aquests equips que el guanyes i dius una victòria de prestigi. Sí. I aleshores això realimenta i rearma moralment i de cara al partit del Camp Nou omple encara més l'estadi i tot plegat, no? En fi, jo estic amb el Santi, però és veritat que el Barça encara, Europa encara no és el Barça. O sigui, és una cosa que està molt en construcció. Si no, no hauria perdut el camp del Bayern amb el partit que va fer. I suposo que, conscient i inconscientment, això a Xavi li pesa.
Jo crec que psicològicament s'ha de donar el salt, no? Perquè, si no... És com una losa, això, no?
Bueno, però per donar el salt necessites fets.
Un resultat.
Has d'estar basat en fets reals.
Però si guanyes els dos partits amb l'Inter...
D'acord.
Aleshores sí. Si tu guanyes els dos partits amb l'Inter, et plantes al Camp Nou amb el Bayern i, escolta, anem-hi.
Has de fer
un 2-6 punts que encara no tenim.
No, ja. I llavors has de guanyar 2-0, el Bayern?
És possible.
Sí.
És veritat, és un rival que, a més, jo estic d'acord que seria una victòria de prestigi, però guanyar l'Inter aquests dos partits entra dintre del que seria...
Sí, futbolísticament és possible.
L'Inter té baixes potents. No. Si avui diem demà qui és el favorit...
El Barça. Per mi sí, veient l'Inter i veient el Barça.
Aleshores, el Camp Nou qui és el favorit?
El Barça,
sí. Són dos partits. Sí. Hi ha un equip que és el favorit.
En termes de travessa, no és un partit de dos, és un partit de X2. No?
Jo crec que amb això tots estem d'acord, que el Barça pot guanyar perfectament els dos partits i els hauria de guanyar pel potencial de present que estem vivint entre els dos equips. Però ho has de confirmar. És a dir, jo penso que les bones sensacions durant molts minuts que vas tenir a l'Allianz les has de confirmar amb un gran resultat a Europa fora de casa, que és una cosa que fa temps que no passa a la Champions.
I no oblidem que el Barça té baixa.
I aleshores estem en aquest procés. És a dir, a mi quan em preguntaven, abans de començar la competició, em preguntaven, escolta, amb l'objectiu del Barça en aquesta Champions, home, com que la Champions primer d'entrada tots sabem que no la guanya sempre el millor, doncs no has de renunciar a res. Però d'entrada quin és l'objectiu? Després del que venim...
Passar vuitens.
No. Més que, home, passar vuitens és evident. No caure novament a l'Europa League. Però l'objectiu, per mi, de l'equip era tornar-li a dir a la gent que estem aquí. Que tornem a ser el Barça i tornem a competir de tu a tu contra qualsevol rival a casa i a fora. Sobretot fora de casa, que els últims anys doncs, el Barça ha tingut dificultats. I no parlo de les tragèdies que tots tenim al cap. Parlo d'anar, jo què sé, doncs, al camp de l'Eslàvia de Praga i que et xutin 20 vegades. O parlo d'anar al camp del Borussia Dortmund i que Ter Stegen... El Ter Stegen, no el d'ara que torna a ser el bo, el Ter Stegen encara tenia dificultats sortir pràcticament a les espatlles de l'equip. És a dir, això jo crec que és l'objectiu del Barça demà, guanyar evidentment per un tema classificatori, però sobretot per demostrar-se a si mateix que torna a ser un equip competitiu.
Tornem al debat de sempre.
Si vols
tornar-lo a obrir, el tornem a obrir.
No, però és
una realitat.
Amb Messi el Barça era sempre competitiu. Però bueno, deixem-ho aquí perquè si no entrarem en aquest debat de...
Que a més, vull fer una pregunta jo. Sí, què recordeu del Barça, de Barça-Inter? Recordeu aquella eliminatòria de la final del Bernabéu? Aquelles semis? Recordeu aquell Barça-Inter amb Mourinho a la banqueta? Home. Eto'o fent de lateral a l'esquerra, els aspersors, recordes? Tot allò ben querent-se, el volcà de l'anada. Recordeu aquell any 2009-2010?
La tornada, però sí.
La tornada és la dels aspersors. L'anada és la del volcà que va amb bus al Barça.
Que també, arbitralment, també podíem comentar.
Ben querent-se. Doncs avui, a Xavi, li han preguntat per això, i amb la resposta que ha fet Xavi avui d'aquests records del Barça-Inter de la temporada 2009-2010, quan ell era jugador, aquella final es jugava al Bernabéu, i allò eren les semis, i el Barça era molt favorit contra l'Inter de Mourinho. Molt. Doncs hem fet aquest muntatge.
Sí que lo he pensado, claro. Me acuerdo del que tuvimos que viajar en autobús por el tema del volcán.
La suerte que hemos tenido es que el Inter ha eliminado el CSKA de Moscú, porque me imagino el viaje a Moscú, ya ni te cuento. De Cornellà nos vamos directos, si no, no llegamos. UEFA manda, los demás seguimos la...
No me sembra un drama. Noi siamo andati a Mosca a giocare contro una squadra che stava una settimana di ritiro
aspettando la partita e abbiamo giocato. Abbiamo trovato un campo di plastico e abbiamo giocato.
No fue un partido fácil para nosotros, nos avanzamos en el marcador.
De Maxwell guanya la línea de fons, la passada enrere, Pedro, gol!
Eran un equipazo, físico, técnico, bien trabajado por Mourinho. Se nos dificultó mucho aquí en la ida y la perdimos aquí.
No, Milito para Snyder, el chute y el gol. Está sol. Está absolutamente.
Y en Barcelona intentamos remontar, pero no fue posible. ¿No?
Ruleta, 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 ruleta mágica de Pickenbauer. I gol! 38 i mig a la segona part! 38 i mig a la segona part!
Muy polémico, eso sí, recuerdo una eliminatoria muy polémica, però...
Ja que sí que estan fora de joc Diego Milito en el moment que Snyder remata de cap, per tant que el gol hauria d'haver estat anul·lat, aquest 3-1 de l'Inter.
És fora de joc? Sembla bastant clar fora de joc.
Snyder, Dani Alves, cau a l'interior de l'àrea i li ensenyarà targeta, em sembla que li ensenya Alves.
Per llançar-se.
Home, hi ha un contacte claríssim.
És penal com una casa.
Com una casa.
És penal?
Sí, sí,
tant, i tant. Mare meva.
Hem de parlar del senyor Benquerenza i de l'arbitratge que ha fet a la segona part, que jo crec que determina en part el resultat final de 3-1.
És així, sí. Abre un recuerdo para nosotros, por desgracia.
Quina meravella. Excel·lent, sí. Aquest muntatge. A mi el record d'aquella Champions em frustra moltíssim perquè sí. El Barça no tindrà, jo crec, mai més a la història, en el futur, la possibilitat de guanyar tres Champions seguides. L'havia guanyat el 2009, la va guanyar el 2011.
I aquella al Bernabéu.
I aquella al Bernabéu. Jo no estava aquí, jo en aquella època vivia a Amèrica.
Era corresponsal de Washington, era d'aquella època?
Estava a Washington.
Antoni Bassas, TV3 Washington, sí, aquell final que fèieu,
Mira
que anar-te'n a Washington i perdre tot el Barça Guardiola.
No, anaves a la penya del Barça, si t'havíem trucat moltes vegades.
Perdona, estàs parlant amb el fundador de la penya, un dels fundadors de la penya, el segonista de Washington, amb el carnet de soci de la penya número 14. Número 14.
De Johan, clar.
Bueno, va anar com va anar, però em van donar el 14, vull dir que... Però és veritat que jo em vaig perdre in situ de veure els partits aquí, però no sabeu el que és que en un país tan gran com els Estats Units, on tot rebota tant, no?, on et venia el tio del New York Times i et deia, escolta, explica'm aquest fenomen, però aquí què està passant? Escolta, l'any 2011, a les semifinals contra el Madrid, aquell gol de Messi que se'n va des del mig del camp, sí. L'eslàlom aquell, el New York Times va obrir esports i li va dedicar tres fulls a aquell gol. I a partir d'aquell gol explicar qui era Messi.
És que és el gol.
Doncs veure allò, la repercussió que tenia el Barça als Estats Units, era, a més, clar, sabien que eres de Barcelona i et passaves el dia explicant les meravelles del camp. Jo recordo taxistes dient-me, el somni de la meva vida és... estar algun dia al Camp Nou. I un em va preguntar, diu, vostè ha estat mai al Camp Nou? Dic, sí, dic, alguna vegada, no?
Bueno, alguna que altra.
Saps una cosa? Tots els astres que es van conjuntar perquè Iniesta fotés aquell gol al 93 a Stamford Bridge,
sí,
i ens envies directament al final de Roma, es van desconjuntar, sí, a les
semifinals contra l'Inter del 2010.
A les semifinals contra l'Inter del 2010 i a les semifinals contra el Chelsea el 2012. És a dir, aquell equip...
Oh, i la de Torres.
Hagués hagut de fer, de si tu mires fredament, aquell equip hagués hagut de fer 4 Copes d'Europa consecutives. Perquè la del 2010 la que hem de recordar. Però és que...
O tres alternes, tu.
La del, però sí. I a part, perds l'oportunitat històrica de guanyar una Champions al Bernabéu, que recordo unes declaracions de Mourinho a la prèvia del partit del Camp Nou, dient que el problema del Barça era que estava obsessionat en guanyar una Champions al Bernabéu i que no podies anar jugant a l'aleatòria si estaves obsessionat en jugar a la final al Bernabéu, no? Però és que el 2012, recordeu-vos-en, jo vaig estar a Stamford Bridge,
no, és
el Barça
fa... És un
bany absolut, perds 1-0, un gol de Drogba, amb un bany absolut, tres pals i tal, i a la tornada estàs 2-0, a punt de fer el tercer, expulsen a Terry.
Expulsen a Terry.
I jugant contra 10, jugant contra 10, Lampard i Ramírez et claven una contra, pràcticament, no, ja... al frec del descans, que és el 2-1...
Pel penal. El penal de Messi amb 2-1 és.
No, no, el penal de Messi amb 2-1, però començant la segona part.
Clar.
Però és que el gol Ramírez te'l fa ja quan estan en 10, sí, sí, a punt d'arribar al descans. No, és a dir, sí, és brutal, és brutal. I Torres et fa el 2-2 ja, al no, temps d'afegir. Que... O sigui, el Barça de Guardiola hauria d'haver guanyat 4 Champions sí, seguides, però... perquè no tinc cap mena de dubte que si arribes a les finals... hagués passat per sobre dels rivals, eh?
Sí, sí. Però és sí, veritat que en aquestes Bayern, competicions i la Champions, sobretot, les obsessions són molt dolentes, perquè ara estem dient que el Barça tenia l'obsessió de jugar al Bernabéu la final. Us en recordeu l'any 89? A la final, Milan...
Esteagua,
al Camp Nou. Sí.
El 4-0, no?
Sí, el Madrid hauria pogut jugar la final de la sí, Copa d'Europa sí, sí, al Camp Nou. Sí, sí. I, en canvi, va caure eliminat perquè li van clavar 5 gols a...
San Siro.
A San Siro.
Mm. Bé, la del 2000 també era una opció sí, que jugués la final del Camp Nou, aquell Bayern United recordadíssim amb la remuntada.
Vull dir, tot això són
contingències
gairebé psicològiques.
99, perdona.
Sí. Farem ara.
Este agua molt diferent, eh?
Sí, no, no tenia res a veure amb el nostre, diguéssim.
Bombesco va ser...
No, no.
No era el mateix, eh?
No era el mateix, no.
Però és... Era Berlusconi el que estava...
Sí, ja ho crec. Sí, es va passejar per Barcelona amb la... amb la Copa d'Europa. Sí,
dos,
sí,
gols, dos gols de Gullit
no
i dos de Van Basten.
No va competir molt a l'Esteagua, aquell partit. Aquell partit a l'Esteagua no va competir com va competir amb el Barça. No va ser la mateixa intensitat.
No. Tu creus que no, eh?
Mira tu.
Ja m'ho miraré, ja m'ho repassaré. Tornant a la realitat. A veure, Laia, deixa'm canviar-te una mica el guió que teníem previst. Només un moment,
tornant a l'actualitat, que el que hem dit és realitat.
Sí. Vull dir, tornant a l'actualitat, perdona. El que has dit és realitat. Tens tota la raó del món. No, tornant a l'Inter-Barça.
Són batalletes, però són reals.
Sí, totalment. No, anava a dir, ara que recordàvem ben Querensa i aquest arbitratge horrorós que va fer en aquell Inter-Barça del 2009-2010...
Per què?
Ben Querensa. Qui xiula demà, Laia, sisplau?
Doncs demà xiularà l'eslové Slako Vincic, que s'estrenarà amb el Barça. No l'ha xiulat encara mai, mentre que l'Inter l'ha arbitrat dos cops i els dos han acabat amb empat.
No, molt bé. I el Bar?
Al Bar hi haurà l'irlandès Paul Van Boekel, que és ja un clàssic dels partits del Barça. De fet, va ser també l'àrbitre del Bar en el partit de l'Allianz Arena davant el Bayern de Múnich.
No, esperem que no siguin protagonistes. Vinga, anem amb l'última hora de l'Inter. Laia, què ens deies a l'inici? Pendents de Lautaro, no?
Sí, avui s'ha confirmat que no té cap lesió a la cuixa dreta, segons les proves que li han realitzat, i demà estarà disponible per jugar. De totes maneres, no està al 100% i depenia de les sensacions de l'entrenament d'aquesta tarda per veure quina seria exactament la seva disponibilitat, si podria sortir d'inici o no. Pel que sabem, pel que ens han explicat, avui Inzaghi ha provat en l'entrenament amb la dupla argentina d'ala, amb Lautaro i Correa. Però haurem d'esperar demà, perquè també hi havia alguns companys de la premsa. Ja sabeu que el futur d'Inzaghi està a l'aire i comentàvem la mala situació, la crisi de resultats en la que es troba immers l'Inter de Milà, amb el pitjor inici a la Lliga des del 2011. Ara mateix són a 8 punts de lideratge. I avui la Gazeta de l'Esport deia que el futur d'Inzaghi es decidirà en els propers 9 dies en funció dels resultats en aquest doble enfrontament contra el Barça i el partit que tenen enmig el cap de setmana dissabte, que juguen contra el Sassuolo, amb qui ara mateix estan empatats a la Lliga. Per tant, també ens deien que en el cas que hagués d'arriscar amb Lautaro, que segurament s'arriscaria al partit de dissabte. És a dir, que ara mateix per l'Inter és més important el partit del cap de setmana que el duel de demà contra el Barça, perquè consideren que quedar eliminats en un grup on hi ha Bayern de Múnich i Barça, un Barça que ara mateix veuen molt superior, doncs podria entrar dins de la normalitat, però a la Lliga Italiana, a la Sèrie A, no es poden permetre més errors. Per tant, haurem d'esperar a veure quin és finalment l'11, però insistim que avui Inzaghi ha provat amb Lautaro i Correa. Si no, la parella serà Correa-Dzeko, perquè no hi ha més jugadors, perquè són baixes segura Brozovic, migcampista, i també Lukaku. Dues baixes molt sensibles, també són baixes, en aquest cas de llarga durada, de Laverde i Cordaz, i tampoc està al 100% Gagliardini, però estarà disponible per demà si Inzaghi ho considera.
Molt bé, doncs a veure què acaba passant.
Si guanya l'Inter amb Correa i Dzeko...
Sí, que és el de la Roma, aquell que et remunta.
No, millor que no tornem, eh?
No. I és que tots els ingredients indiquen a que el Barça demà...
Tots els camins condueixen a la victòria.
Sí, hauria de guanyar, però bé, s'ha de jugar el partit i ja sabem això. M'agrada molt el que deia Robert Moreno a l'inici del programa. La Champions és com una vitamina. tu no estàs fi, tu no estàs fi, però quan sona aquella sintonia i veus l'estadi i et brillen els ulls i et motives. Vull dir que és un partit a part...
De sí, sí, absolutament. Sí.
No?
Sí, sí.
Per lo bé i per lo dolent.
De la dinàmica que porti un equip. Mm. És com un clàssic. Ja pot arribar malament un o l'altre que li diguin al Madrid, sí. Anem a escoltar un parell de documents de Simone Inzaghi. Laia.
Doncs mira, això mateix que tu ara comentaves és el que pensen al vestidor, que no estan en un bon moment, però Inzaghi ha insistit que creu que en el partit contra la Roma van jugar bé, que mereixien més que aquesta derrota per 1-2, i creu que necessiten una guspira per revisar l'equip i que millor, demà, diu, tenen una molt bona oportunitat per revertir aquesta dinàmica. Diu que guanyar demà doncs suposaria tornar a tenir la confiança necessària.
Con le vittorie, con i risultati, per quanto
els mals moments es reverteixen en victòries i resultats. Demà tenim una gran oportunitat, sabent però que juguem contra el Barça, un equip molt fort, excel·lent, segurament un dels millors equips d'Europa. Van anar a Munic i va perdre de forma segurament immerescuda pel que es va veure al terreny de joc.
Non è meritato per quello visto in campo o hanno qualità altissime.
Tenen qualitats altíssimes, tots els jugadors. Haurem de córrer, ser molt determinants i agressius. Hem de tornar a guanyar, hem de sortir com en el partit contra la Roma, tot i que el marcador no ens va donar la raó.
Avremmo potuto cominciare da sabato con la Roma e purtroppo il risultato non ci ha dato ragione.
Ha elogiat molt Inzaghi al Barça, diu que juntament amb el Manchester City i el Bayern de Múnich són els tres equips que practiquen el millor futbol a Europa i ha insistit molt en la concentració i la determinació a les àrees demà per derrotar el Barça. Diu que no poden cometre errors que han comès aquesta temporada davant d'un rival com l'equip que entrena ara Xavi.
És una squadra completa. Forte.
El Barça és un equip complet, fort, amb moltíssima qualitat. Saben fer-ho tot, tenen organització, són agressius. Crec que és l'equip que recupera més pilotes en camp contrari de la manera més eficaç. Són un equip amb molta qualitat i que ha fet un procés i, a més, ara tenen Lewandowski. Sabem que serà un partit molt difícil. Ja ho van pagar contra el Bayern, tot i fer un bon partit, van perdre. No vam estar concentrats en el primer gol encaixat per Sané. Hauríem d'haver fet més defensa i aprofitar més les ocasions. Demà serà un partit diferent contra un rival fort i haurem de ser concrets en les ocasions i colpejar quan puguem.
I poi, quan del momento, colpir en el momento justo.
Doncs les valoracions d'Inzaghi en aquesta prèvia. També hem pogut escoltar Darmian, el carriler, que parlava d'estar més concentrats i que tots plegats han d'assumir ara mateix més responsabilitats per les baixes que tenen, però sobretot per la delicada situació en la que es troben.
En questa situazione ci sia...
En la situació que estem hi ha poc a parlar. Tots sabem i som conscients del moment que vivim. Hem de ser els primers en assumir les nostres responsabilitats i fer alguna cosa més perquè no tornem a cometre els mateixos errors, encaixar gols com alguns dels que hem encaixat. Això és capital. Tots podem equivocar. Tots ens podem equivocar, pot passar, però hem de reaccionar i no fallar més.
Agli errori, ecco.
Doncs això són les valoracions de l'Inter de Milà, tant de Simone Inzaghi com de Darmian. Ara fem el possible 11. Deixeu-me fer una petita pausa que hem de fer abans de la mitjanit i continua la tertúlia dels dilluns aquí al Tu Diràs amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu.
RAC 1. Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb La Vanguardia.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El Cap Notícies de RAC1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 7 de març de 1959.
I el número de la sort, el...
El 9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Vuit minuts i la mitjanit. Perdoneu, fem un petit parèntesi perquè hi ha una última hora. La informació general, més enllà dels esports i d'aquesta prèvia de l'Inter de Milà-Barça, hi ha en marxa ara mateix una operació de la policia espanyola al nucli antic del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. El centre està totalment acordonat i sabem que s'han escorcollat diversos habitatges al Pont de Suert. En té més detalls el corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés. Anem en directe cap allà. Hola, Julen, bona nit.
Bona nit. Allà a dos quarts de vuit de la tarda, més o menys... Sí, allà a dos quarts de vuit de la tarda, més o menys, els vehicles de la policia espanyola s'han plantat al poble. Primer han acordonat tot el casc antic i després s'han centrat en la plaça Mercadal, que és el lloc més cèntric. I al principi no deixaven passar els veïns ni res. Ara ja sí, l'alcalde no sabia el que passava, els veïns tampoc, han trucat a Mossos, tampoc sabien què passava. I ha estat el subdelegat del govern que efectivament ha confirmat que és una operació coordinada des de Madrid. Alguns mitjans apunten a que és una operació antiterrorista, però li hem preguntat directament a l'alcalde i diu que no en sap res. Que una vegada acabi l'actuació pues coneixeran més detalls i ens consta, bueno, alguns mitjans apunten que també hi ha algunes detencions.
Oh, perfecte. No sabem res més, eh? Vull dir, no està confirmat que sigui una operació antiterrorista pel que diu Julen.
No, l'alcalde diu que no sabia el motiu, que simplement quan ha vist que es planta aquesta operació policial al poble ha trucat a Mossos, no sabien res, i ha sigut el subdelegat del govern espanyol que ha confirmat que era una actuació des de Madrid, però que fins que no acabés no donarien més detalls.
N'estem pendents, doncs. Qualsevol novetat que hi hagi, aquí els del Tu Diràs fins a la una de la matina deixarem, fes-nos-ho saber i ho compartirem, no?, amb l'audiència de RAC1.
Així ho farem.
Gràcies. Julen Andrés, fins aviat. Corresponsal de RAC1 a Lleida, amb aquesta última hora al Pont de Suert, amb aquesta suposada operació antiterrorista, registrant diversos habitatges i escorcollant diversos habitatges del nucli antic del Pont de Suert a l'Alta Ribagorça. Qualsevol novetat que hi hagi, evidentment, us la farem saber aquí a l'antena de RAC1. 6 minuts i la mitjanit. Laia, a veure... Tornant a l'Inter-Barça, possible 11 per demà? N'hem parlat una mica ja amb Robert Moreno, ens has explicat totes les baixes, jo crec que també tenen pocs dubtes ells, no? Igual que el Barça, però canta'ns el possible 11 que es diu aquí a Itàlia, tu que t'has mirat la premsa, i així ens comencen a sonar una mica com jugaran i quins són els més jugadors més perillosos, els noms més destacats d'aquest Inter.
Mira, un vell conegut de l'afició blaugrana va jugar al filial, va jugar a les categories inferiors, de fet, del Barça, va estar a la Masia, Onana, Andreu Onana, ho ha confirmat avui Inzaghi, de fet, ell ha jugat els dos partits de Champions, però a la Lliga juga Handanovic, però jugarà demà Onana, defensa amb tres centrals, Skriniar, De Brig i Bastoni, Dumfries i Di Marco, en principi, els carrilers, Varela de pivot, Slani i Mitarian d'interiors i a dalt doble punta amb Correa i Lautaro Martínez. Aquest Lautaro Martínez amb un asterisc, que en cas de que no jugui Lautaro Martínez, doncs ho faria Dzeko.
Perfecte. Doncs a veure, no? Si és Lautaro Dzeko, Lautaro Correa i com va el partit de demà. Per cert, parlant de Lautaro, sabeu, no?, que Lautaro va ser objectiu del Barça? Ho recordeu, no, Santi, això?
Sí, sí.
Va estar a punt de fitxar pel Barça.
Un parell d'anys es va estar parlant de l'opció de fitxar-lo, sí.
Doncs...
està encadet, eh?
Avui volem explicar la història de per què Lautaro no va jugar al Barça. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Bona nit.
A veure, tu que has estat mirant i fent algunes trucades, què va passar aquells estius en què Lautaro va sonar com a possible reforç i davanter del Barça?
Ens hem de situar la temporada 2019-2020. Bàsicament ens hem de situar a l'inici de la pandèmia, que és el moment clau.
Març del 20.
Març del 20, efectivament. Durant aquell any, la direcció esportiva del Barça el que fa és buscar un relleu, preparar el terreny per la sortida de Luis Suárez. Preparar el terreny i buscar un relleu, buscar un futbolista, un davanter, contrastat ja, però, evidentment, jove. Com Lautaro Martínez, que al març del 2020 tenia només 22 anys. Ara en té 25, però aleshores només en tenia 22. El març del 2020 va ser el mes clau, perquè va ser el mes en què es va tancar tot amb el futbolista, el Barça va tancar tot amb el futbolista, però també va ser alhora el mes en què tot es va trencar. De fet, hi va haver una trobada a Miami, tal com també explica avui el company Juan Jiménez, explica la història del diari AS, hi va haver una trobada a Miami entre els representants del futbolista i el Barça. Em pica la curiositat, i m'ha picat la curiositat durant aquesta tarda, per què a Miami? Sí. Hi ha un parell de raons. La primera és que els directius del Barça tenien prevista una reunió de les Barça Academy durant aquella setmana a Miami. Van cap allà, tenien la intenció d'anar cap allà. I perquè a l'Argentina havien tancat ja les fronteres dels vols internacionals de la pandèmia. Per aquesta qüestió, els representants de Lautaro i el Barça decideixen reunir-se a Miami. També fons de la negociació ens expliquen que hi va haver fins a dues reunions a Miami, en dos dies consecutius, entre els representants de Lautaro i el Barça. Amb el futbolista seguint totes les reunions via Zoom, aquesta aplicació que
sí, la que vam fer servir tots a la pandèmia.
Tots durant la pandèmia.
Aquelles videotrucades que fèiem tots. Sí.
Doncs això.
Pep Segura, el director
sí,
esportiu.
Sí, en aquell moment, sí. Amb el jugador ja estava tot pactat, i el que quedava, evidentment, era pactar el traspàs amb l'Inter de Milà. L'Inter el que volia eren aproximadament uns 80-85 milions i un jugador. I es va parlar, en aquelles converses que van mantenir a Miami, es van parlar d'un parell o tres de jugadors, un d'ells, Nelson Semedo.
Home, amb ull de cert, li haguéssim enviat a l'Inter.
I allà es va trencar.
No es va trencar allà, perquè el Barça, de fet, el que sabem és que volia rebaixar el preu, volia pagar uns 60 milions només per Lautaro. Però què va passar? Mentre el Barça i els representants de Lautaro estaven a Miami, Pedro Sánchez, ja hi havia, evidentment, tots sabem aquells dies, les informacions que corrien, però Pedro Sánchez surt en roda de premsa i declara l'estat d'alarma el dia 13 de març. Mm, un divendres que començava el següent dissabte, el dia 14 de març. Esclar, Òscar Grau, tota la cúpula directiva, va agafar les maletes ràpidament i se'n van anar cap a Barcelona, perquè, evidentment, havien de tornar abans que tanquessin les fronteres. Van fer el mateix els representants de Lautaro. A partir d'aquí, tots sabem que l'economia del Barça va quedar molt tocada per la pandèmia. Aquell estiu, aquella temporada es va allargar, va acabar, diguéssim, ja durant l'estiu, i Lautaro no va poder venir al Barça. Ho tenia el futbolista tot pactat,